I el preu torna a pujar més d'un 10% i arriba als 423 euros per megawatt hora. Arribem així a les 6:04. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara Sali Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Aquí mos teniu aquest darrer dilluns d'agost i aquest darrer dilluns de replà, que això s'acaba, però nosaltres serem tota la setmana amb molta energia, amb en Toni Frau, en Juan Mimàs, David Oliver, la Regina Cortés, que s'incorporarà també aquesta setmana després de les vacances, en Joan Jiménez, en Joan Ferrés. Avui som tot una gentada, i en Facu Tenaglia també en el control tècnic, i a punt de saludar en Sergi Espósito, que han de parlar de cinema. I saps que, David Oliver, ara que parlàvem de pujar la lluna una altra vegada...
Sí, de pujar la lluna.
De pegar amb bota la lluna. D'aquest autogir d'en Juan de la Cierva,
sí.
De fa 100 anys, i d'un bon oient del replà, que és en Bartomeu Font, que és historiador, periodista, mos deia, recordau que en Juan de la Cierva pot ser... va copiar el disseny
de Lluc Major.
En Pere de Songall, de Lluc Major, i en Bartomeu va, va estudiar, en Bartomeu Font, sí. Perquè a més ell és de Lluc Major.
De la Cierva anava crescudet, però...
I clar, aquells problemes sí. D'un tenia més dobbes que l'altre, o un va ser més ràpid a l'hora de posar-se o d'inscriure-se patent. Però bé, aquí queda allò que pot ser aquest autogir, tenia orígens a Lluc Major. Nosaltres el que sabem segur és que en Joan Ferrés d'aquí una estona parlarà amb dos senyors que han fet 100 anys, que han viscut tota sa vida a Bunyola i que ell berenarà amb ells acabant aquesta tercera hora de replà amb en Pep Nadal i en Arnau Cabot. Ja és coincidència. 100 anys, li hem de demanar que
brenen. Que porta.
Li...
I què va passar aquell dia.
I què va passar aquell dia, sí. Quina lluna havia aquell dia. Això també mos ho podria explicar en Pep Marcús, amb qui hem compartit replà una bona estona. Vinga, anem a parlar de cinema, que tenim aquí en Sergi Espós si t'ho preparat. I avui mos d'un titular curiós, això. Actors que han fet dues pel·lícules impressionants...
En un any.
Sí, el mateix any.
Sí, sí.
Los primeros cineastas franceses creían que dentro de sus historias existían entes omnipresentes con la capacidad de hacer viajar a los espectadores a mundos jamás soñados de paisajes esotéricos. A este ente lo denominaron Le Grand Imagier.
Gran Imagier, que és aquest podcast de... Podcast, ara bé com ha sortit, d'en Sergio Espósito i d'en Mateu Bibiloni. Avui en Sergio és aquí, com estàs?
Molt bé.
I aquesta idea de parlar d'actors que han fet dues pel·lis impressionants el mateix any, d'on surt, Sergio?
Te podria enganar i dir-te una història molt guai, però ho vàrem veure fa mesos a Twitter i mos va agradar. I, però des de llavors és un tema que hem xerrat tant amb en Mateu, que avui no hi és, com amb altres amics, d'aquestes curiositats, no?, d'actors i actrius que en un mateix any han fet dues pel·lícules, com dèiem, impressionants, o dues pel·lícules que ens agraden moltíssim. I, a més, aquesta vegada quasi me ve bé que no hi sigui en Mateu, perquè m'ha quedat una llista bastant personal. És a dir, potser ell no estaria d'acord, però he volgut posar les meves filies aquí, perquè la veritat és que és un tema, crec que, com a mínim, curiós.
I m'encanta el primer personatge, que és en Harold Gold, qui record moltíssim a la pel·lícula del golpe.
En la recta de tribuna, Luke y Dan delante.
Doctor Twink a media cabeza, Orkin tercero a una cabeza, seguidos de Ima Dream, Josie, Jiu Joe y Little Star.
Van a tomar la primera curva y sigue Luke y Dan delante. Doctor Twing a una cabeza, detrás Orkin ganando terreno. También Ima Dreamer.
Lo siento, no podía esperar. Todo va bien.
No tiene que preocuparse por nada. Lo he apostado todo a Luke y Dan. Medio millón de dólares como ganador.
Ganador.
Doctor Twin, segundo a una cabeza.
Le he dicho segundo. Segundo Luke y Dan. Ese caballo
va a
llegar segundo.
Quina gran peli, El golpe. No només per els dos protagonistes que juntàvem allà, en Paul Newman i... Ai, ja se m'han anat. I en...
Perdó.
Què vas a dir?
Anava a dir Harrison Ford.
No, crec que no havia nascut Harrison Ford. Però aquesta gran pel·lícula d'apostes i en Harold Gould, que era aquest senyor, que era el que dirigia aquestes apostes il·legals.
Efectivament. Si xerram del golpe... costa moltíssim evitar en Paul Newman i en Robert Redford, perquè a més és curiós que era la seva segona i darrera participació junts a una pel·lícula. L'anterior havia estat Dos hombres y un destino, també d'en George Roy Hill, que és el mateix director, i només en dues pel·lícules ja els en recordant com una de les parelles més icòniques de la història del cinema.
Eren tu que ho comentàrem fora micro la setmana passada, que pareixia que en Robert Redford se li feia molt de cas, no? I en Paul Newman va morir i comparat amb altres estrelles com a que no se li va fer tant d'homenatge, no?
Pot ser. En Paul Newman té un dels gestos més xulos que jo he vist mai, que és quan li varen donar un Oscar honorífic el 86, pràcticament com dir va aguantar més, però ja t'estàs fent gran, encara no t'han donat cap, t'ho donem aquí per si de cas, i no el va rebre a l'escenari perquè va posar un vídeo. Ell estava assegut a una taula de billar i deia que no podia anar-hi perquè estava rodant una pel·lícula amb en Martin Scorsese, El color del dinero, per la qual va guanyar l'Oscar l'any següent. Seria un...
Brutal, eh?
Sí, brutal.
Efectivament, jo li hagués donat des de la primera pel·lícula, quan feia Rocky Marciano allà amb aquell nas romput. Jo ja li hagués donat.
Totalment. I ara sí, curiositats d'en Paul Newman a part, xerrant d'en Harold Gould. Com dic, és difícil esquivar aquesta parella, però la pel·lícula sencera del golpe està sencera, està repleta de personatges carismàtics, sí, molt ben interpretats, molt ben dissenyats i dibuixats. I a més, és que deia, és una llista molt personal la que m'ha quedat, perquè el cas del golpe, n'hi haurà en aquesta llista més endavant pel·lícules d'aquestes que jo considero les pel·lícules de la meva vida, hi ha bastantes aquí, però en el cas del golpe és que s'ha afegit en aquesta llista de forma més recent, perquè la vaig veure per primera vegada en el confinament, i me'n recordo veure-la i sentir-me com un nen petit davant d'aquella història.
És que és boníssima.
I dediqué a un personatge que jo crec que deu sortir com a molt un segon de la pel·lícula, i a mi m'ha quedat gravat des del primer dia, Salino. No diran qui és.
Ara estic fent jo memòria perquè no la tinc molt fresca.
Tot però... estens. Llamat a Salino.
Ah, és vera. És que és increïble.
I llavors, pam, ostres.
Aquell traje en Robert Redford quan se vol posar guapo amb aquell traje horrorós. Bé, aquesta és una de les pel·lícules. Nosaltres parlàvem avui d'en Harold Gould, que també va fer una altra pel·lícula mítica, que era Primera Plana, amb en Jack Lemmon i en Walter Matthau, en aquest cas dirigida pel gran Billy Wilder, i això ja mos podem situar amb aquesta relació dels periodistes, el que fan, el que no fan, no? Aquesta, intentar tenir un bon titular. I quin era el paper d'en Harold Gould en aquesta pel·li?
En aquesta pel·lícula feia de s'advocat o d'un company del batle d'aquesta ciutat que estan a Chicago i estan a les portes d'unes eleccions. I és interessant perquè tant abans amb en Redford i en Newman com ara, com veurem davant d'aquesta llista, és més normal en recordar-te dels protagonistes. I en aquest cas m'ha agradat la idea de començar amb un personatge molt secundari, més secundari encara en aquesta pel·lícula de Primera Plana, però també és que, com altres programes, pareix inevitable no xerrar en qualque moment d'en Billy Wilder, que és una debilitat personal, i aquest any 1973 per en Harold Gould jo crec que se pot emmarcar com un dels grans anys per un actor de cinema.
Aquest home que va morir l'any 2010 i que tu diries que és com a altres que els hi passa, com a ser tan secundari, que tu dius, ah sí, aquell, però no tothom se'n recorda del seu nom i que és necessari, però no és mai o quasi mai protagonista.
Efectivament, jo de més petit me passava amb Morgan Freeman, que sempre recordes en moltes pel·lícules, però sempre és secundari, mai és la gran estrella, o no la primera o l'única. I sí, és un secundari de luxe en Harold Gould, totalment.
Vinga, idò, aquí hi ha aquest home que va fer dues grans pel·lis, El golpe i Primera plana, però en tenim un altre que sabem que també t'agrada molt, que és en De Niro, i mos situem a l'any 1995. La pel·lícula és Casino.
Por respeto, a los de otras bandas se les dejaba ir con un simple aviso. Con los demás, no había piedad. Como esos pardillos que no sabían quién era Nicky ni los jefes de casa. Cretinos que solo hacían que crear problemas. Y aunque los pillaras, seguían intentando colarse con pelucas, barbas y narices postizas. Para detectar a esos idiotas, basta fijarse en cómo apuestan. Como ese tipo. Apuesta con fichas de 500 pavos, pero hay un pequeño problema. No para nada.
Robert De Niro, 1995, Casino, i ara diran la segona, però què mos has de dir d'ell i d'aquesta pel·lícula?
Triar en De Niro i en aquesta pel·lícula és pràcticament un problema per jo mateix, perquè podríem estar xerrant fins dilluns que ve. És a dir, és impossible no dir pràcticament tot el que tenen en el teu cap d'aquesta pel·lícula i de la interpretació increïble històrica d'en Robert De Niro, com pràcticament ens té acostumat cada vegada que veiem una pel·lícula suya, i sobretot una pel·lícula seva amb en Martin Scorsese, que és, en aquest cas, també una de les meves pel·lícules preferides d'aquest realitzador italoamericà, i ja endavant que no és la darrera que sortirà en aquesta llista. I una pel·lícula com jo no he vist mai pràcticament que se jugui amb el muntatge, i xerrant d'en De Niro específicament, potser comparteix més el protagonisme, perquè si pensàvem en les primeres pel·lícules d'en Scorsese amb en Robert De Niro, Taxi Driver, Toro Salvaje, New York, New York, sí que seia el protagonista 100%. En canvi, a partir de, jo crec que Goodfellas en els 90, ja va compartint un poc més el protagonisme amb el 90 amb Ray Liotta, que va a mort d'aquest any. I en el 95 ja agafa més protagonisme encara el qui ja ho tenia en part en el 90, Goodfellas, que és en Joe Pesci, que considera que en aquesta pel·lícula s'ho menja completament. Sí, sí. Però encara així tenim a la figura d'en De Niro amb unes ulleres de sol més grans que la seva cara. No repeteix Smoking mai en aquesta pel·lícula. Són 3 hores de pel·lícula i no en repeteix. És increïble, la veritat.
I la guapíssima Sharon Stone, que també està immensa. Any 1995, la primera pel·lícula que trien Sergio d'en Robert De Niro és Casino, i la segona...
7 anys en Folsom. 3 en celda de castigo. McNeil antes de eso. ¿Es McNeil tan dura como dicen?
¿Quieres escribir un bestseller sobre prisiones?
¿Quieres volver allí? ¿Sabes? He perseguido a algunos tipos que solo querían joderla para que les volvieran a encerrar. ¿Eres de esos?
Diria aquesta pregunta de trivial. En quina pel·lícula van coincidir en Robert De Niro i en Al Pacino?
Ara ja
té
trampa, sí, exactament, però abans havies de respondre aquest hit de 1995 de Michael Mann, pel·lícula que, a més, aquí, amb els actors de doblatge, causava un problema evident, que és que ho compartia. I compartir actor de doblatge, compartir també s'espai en el cartell, és a dir, és que estaven xerrant d'en Al Pacino i en Robert De Niro, que són dos dels més grans de la història i més del segle passat. És a dir, una història, en aquest cas, de moix i de ratolí, de policia i de criminal, però clar, si és policia i és criminal, són com d'Im Al Pacino i Robert De Niro, la història creix quilòmetres, pràcticament. És una pel·lícula increïble de Michael Mann, un dels epítomes de cinema d'acció dels anys 90, i que, així com de Casino sí que n'es col moltíssimes coses, de Hit, ara més, perquè s'està treballant a la... crec que és una novel·la de la seqüela de Hit, i posteriorment crec que Michael Mann té previst fer-ho pel·lícula, però encara crec que es mereix més reconeixement encara aquesta pel·lícula.
I és fet que abans deien, David, de que un actor faci dues bones pel·lícules el mateix any, té a veure amb això que tens una bona ratxa, que estàs de moda, que mira ja que hi ets, o aquestes coses venen d'en fora, de dir, no, ja ho vàrem parlar fa 3 anys, però se materialitza ara.
Crec que, com a tot, és una improbabilitat estadística que senzillament es dona. És casualitat, i llegit de dreta a esquerra és més fàcil cercar aquest i sobretot trobar aquestes a priori respostes, però considero que són casualitats que es donen, com es donen també pels propis directors, que és probablement menys freqüent encara que un director faci dues grans pel·lícules un mateix any, pel fet de que es tarda molt en fer una pel·lícula, però si te vas en els 93, en Spielberg va fer Jurassic Park i La llista de Schindler, és a dir, són anys que com veiem marquen història de cinema, i en aquest cas els actors sí que crec que és casualitat, probablement també dels actors que estem xerrant, un actor que no tingui el ginatge de Niro ho tindrà més complicat.
Sí. De tota manera, Sergio, l'altre dia vàrem estar parlant precisament amb els amics de bandes sonores, no? de bandes sonores que no havien estat, que no havien sonat, i que s'havien encomanat, i en el final qui decideix els atirava enrere i en posava un altre. No? Què creus que passa, despatxos? És a dir, de cop en De Niro queda bé, val? I que algú ja hi és, per dir, escolta, que pot ser que el canviem perquè en tal seria una tirada de taquilla forta. Això passa?
M'agradaria poder-te contestar amb experiència de dir... Ho he viscut. Crec que és, senzillament, els directors, crec, quan fan els càstings, crec que és la part més important a l'hora d'abordar un paper. Ho deia el propi Rodrigo Cortés, el director, que el càsting es triava els actors un 80-90% del que és l'interpretació final. Tu pots empènyer un actor a fer tot el que pot fer. Es pot dir que un actor és camaleònic i que pot fer té molt de registres, saps? Fer molt de... Però a l'hora de la veritat diu ell que un actor té el que té, i encara que tu pots empènyer per treure el màxim, es triar bé aquest actor que té aquesta energia, que és una... és quasi natural, és instintiu, ja està en ell de dins, és una cosa que has de triar abans, i per tant has d'escollir bé l'actor, i en el cas d'en De Niro... per quasi no podem intuir la facilitat que va tenir en Scorsese per triar-lo. I en el cas de Michael Mann, crec que pot ser ja des de l'inici de la concepció de la pel·lícula, es juntar De Niro i Al Pacino era una de les cartes més importants a l'hora de... quasi de publicitat i de que tingui en joc aquesta pel·lícula. Sí.
Vinga, anem amb un altre d'aquests actors, en aquest cas una actriu que va tenir dues grans pel·lícules el mateix any, 2001, Moulin Rouge.
I could feel like this. It's like I've never seen the sky before. Want to vanish inside your...
Qui no s'enamorava, Sergio, de Nicole Kidman? Guapíssima Nicole Kidman en aquesta pel·li Moulin Rouge, i Ewan McGregor, que arribava allò amb la maleteta, sense res, amb poqueta cosa que feia, amb moltes ganes d'escriure, i se la trobava.
Jo és que estic pràcticament a punt de la llàgrima escoltant aquesta escena, que és una de les escenes més emocionants que jo he vist mai, una pel·lícula. I com deia, una llista bastant personal, perquè en aquest cas també Moulin Rouge és el musical de la meva vida, és una de les pel·lícules de la meva vida indiscutiblement, i com una de les pel·lícules, com dèiem, més emocionants per tot allò que dius, per representar l'amor d'una manera pràcticament exagerada, romàntica en tots els sentits de la paraula, perquè és tràgica també, com ho ha de ser inevitablement un amor que es desborda d'aquesta manera. I en el cas de Nicole Kidman està, jo crec que, en el paper de la seva vida. Per tot, per la intensitat, per els registres, per cantar, perquè és que estem escoltant la seva veu, que canta, és que com els Àngels, no, és superior, és increïble com canta, com interpreta, com balla en aquesta pel·lícula, i com ens fa a tots plorar d'una manera o d'una altra i enamorar-nos, com dius, és inevitable.
I després la teníem ja, deixant-me aquests colors del Moulin Rouge, mos vestim de negre rigorós, cara blanca, cabell recollit, los otros.
Conozco una casa. Está en medio de un páramo. Allí nadie molestará a nuestros hijos. Lo único que se mueve aquí es la luz. Pero eso lo cambia todo. no es precisamente un hogar ideal. Los niños padecen una grave alergia a la luz.
Aquellos niños que sortien retratats morts amb sos ulls oberts.
Brutal, brutal. Saps que m'aflipa d'aquesta història, a nivell de lo que dèiem de la indústria? Que aquí teníem en aquesta Nicole Kidman que pega tant, no?, que té tant, tant. I dos anys després l'agafa Lars von Trier i fa Dogville.
Total.
Vaya castanya.
Diria.
O sigui, jo m'encanta aquesta pel·lícula, Dogville, però quina manera de desubicar s'estrella i dur-la a un territori d'un cinema molt més bèstia, no? Molt més dur. I és brutal, perquè també Dogville, per això, és una de les pel·lícules que més m'agrada.
Altres casos també de treballar no només en el gran Hollywood, quan pensam, bé, Hollywood, en els grans, pensam en un musical.
Històries més arriscades.
Exacte. No? Ara pensa en El sacrifici d'un cervo sagrado de Yorgos Lanthimos de 2007. I també és una pel·lícula molt estranya, molt dura, molt incòmoda, crua. I crec que és bastant especial també en Nicole Kidman per això, per poder veure-la en totes aquestes històries.
Per aquí venia com a glamurosa, no?
Vaja.
Anem amb dos pepinazos, que diria aquella presentadora de televisió espanyola de l'any 2003, amb Orlando Bloom com a protagonista.
El ojo del enemigo avanza. Ha llegado el final. Día Frodo está más cerca de Mordor. ¿Cómo sabemos que Frodo está vivo?
Paraula màgica, Frodo, el Señor de los Anillos, i anem en sa segona, Pirates del Caribe. Claro, dues superproduccions que enganxen, que tenen la seva saga, els seus seguidors. I en Orlando Bloom, tu com el veus? En cadascun dels papers, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, Pirates del Caribe, La Maldición de la Perla Negra.
No puc ser objectiu mai, i menys en aquest cas, perquè El Señor de los Anillos és la meva trilogia, la meva pel·lícula, la meva obra cinematogràfica preferida de sempre. I una de les meves sagues de la meva vida és Pirates del Caribe. I saber que aquest home, aquest actor, ha fet el mateix any d'en Legolas i d'en Will Turner, que eren els dos meus personatges preferits pràcticament de quan era petit, jo volia ser ell. Volia ser un elfo barallant amb orcos i un pirata. I és gràcies a voler seguir en aquest actor i veure com ho feia ell. És impressionant el seu paper, però sobretot aquestes dues, com dius, superproduccions, aquestes històries d'aventures.
Total, i després anem amb una altra gran figura de Hollywood, un poc... Bé, no sé si és un poc més gran que en Orlando Bloom, crec que sí, que és Leonardo DiCaprio, 2010, Shutter Island i Origen.
Ponme en antecedentes sobre la institución. Solo sé que es un psiquiátrico. Para delincuentes perturbados.
Nos llegan los enfermos más trastornados y peligrosos, los que no aceptan en ningún otro centro. Tengo que pedirles que entreguen las pistolas.
Somos agentes judiciales autorizados.
¿Qué has de dir d'aquesta? I d'ell?
No m'hauré d'utear, perquè he tornat a xerrar d'en Scorsese, i en aquest cas el meu actor preferit, que és en Leonardo DiCaprio. I Shutter Island, siguent en Scorsese el meu director preferit, i totes les seves pel·lícules, o la gran majoria, m'apareixen obres mestres i de les meves pel·lícules preferides, potser Shutter Island és la que me va impactar més, sobretot perquè basta la primera que vaig veure d'ell, o la segona. I el thriller, que sempre ha estat el meu... Bé, sempre des d'adolescent ha estat el meu gènere preferit, i el que més me va fer estimar el cinema, pensar, llevat de Seven, que és un cas a part, i mai cap pel·lícula la mourà d'aquest puesto que té per jo, sé que més a prop està és Shutter Island. I el que vaig sentir amb 15 anys veient aquesta pel·lícula, i una de les millors interpretacions d'en DiCaprio, que és pràcticament el millor actor d'aquest segle, junt amb en... Ara no me sortirà el nom. Daniel Day-Lewis. Està instal·lant una obra mestra de thriller contemporani, una pel·lícula oscura, una pel·lícula també crua i molt dura, i sobretot que es que rompes cap de qualsevol espectador que se segui davant.
I Origen?
un poc, no tan oscura, però també una pel·lícula feta per rompre caps, per fer-te pensar dues, tres, quatre vegades el que estàs veient, i encara que per molta gent pot ser més propera a la cinefília que tracta de separar l'alta i la baixa cultura, o de que tot lo comercial és dolent, aquesta gent detractora de Nolan només per ser popular, jo sí que estic en el vaixell de Nolan, i en aquest cas Origen m'apareix una de les seves grans obres, i no reivindicable, perquè aquí has de demostrar-li Origen a dia d'avui, tot l'ha vista, i si no l'ha vista cucú, que se la posi.
I si no l'heu de posar, any 2010, Leonardo DiCaprio, per cert, 47 anys, i en Orlando 45, que estan ahí
a la
saga. Vinga, anem, sortim, què t'apareixi sortim amb aquella gran banda sonora del Golpe?
De manera perfecta.
Sí, no? Així com hem començat amb aquesta proposta que mos ha fet avui en Sergio Espósito de la Gran Imager, aquests actors que han fet dues pel·lis impressionants el mateix any. I durant el confinament en Sergio va descobrir El Golpe, i així que te direm moltes gràcies per haver participat en aquest replà d'agost.
A vosaltres.
I molta sort, segur que mos tornem a trobar.
Segur.
Pla. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Hi ha un esport que es practica a l'aire lliure i sense contacte. És saludable i divertit.
Ha arribat el moment de que descobreixis el golf.
Apunta't ja als cursos subvencionats de la Federació Balear de Golf per a totes les edats.
Visita el web fbgolf.com o telefona al 971-722-753 i inscriu-te.
Golf. Si el proves, et quedes.
El pop-rock és a IB3. Rec Play. Repassant la història del concurs Pop Rock, amb la participació de l'Ajuntament de Palma. De dilluns a divendres, a les 8 del vespre, Rec Play, a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Són les 6:32 d'aquesta hora baixa de dilluns. Això és el replà IB3 Ràdio. Si mos escoltau en directe o en alguna redifusió. I ara anem a connectar amb en Juan Mimas, que ha partit una estoneta, se n'ha anat cap al Palau Municipal de Son Moix, a Palma, i té de vora una persona a qui sabem que té amb estima, que és en José Tirado, director esportiu del Palma Futsal. Com estàs, Juanmi?
Què tal, com estàs, companys? Molt bé. Veig que tenim una gentada, no? Que ha estat tornada de vacances, en el meu cas, i veig que passa tothom per arreglar.
Una gentada. Això és el bo que té una finca tan extensa i tan variada com el replà. I tu ets amb en José Tirado, no tant per parlar del Palma Futsal, que, com sabeu, és un equip de futbol sala de primera divisió, sinó de gestió esportiva, no?
Això mateix, ha vengut aquí a Posta, justament en el poliesportiu municipal d'esport de Somos, a les oficines, concretament, tenc en José Tirado, estem aquí assegudats, ens falta només un cafè, i he de dir que hem d'agrair també en José que allargui una mica la seva jornada laboral, perquè s'hi posa molt prest, ja veureu per què, però en aquestes hores, si pot veure el seu fill, també ho agraeix. Així que nosaltres li agraïm a ell que pugui estar una estona amb nosaltres. José, com estàs? Bones tardes.
Què tal? Bones tardes.
I doncs, mira, ara xerraven que justament que ha començat aquesta campanya d'abonats del club. Fins ara, fins fa 5 minutets, hi havia genteta, no?, que va renovant el seu carnet i ara ja ha començat les noves altes. Com va ser aquesta campanya?
Bueno, la verdad que muy ilusionados porque hoy ha sido el primer día de los nuevos abonados y sobre todo esta mañana ha sido un boom y esta tarde pues también una buena afluencia y hay mucha ilusión de socios que ya prácticamente llevamos 2 años que tienen ilusión de ser socios y no han podido ser hasta el día de hoy y evidentemente un año de mucha ilusión que todo el mundo quiere estar apoyando al club, ¿no?
Nosaltres hem vengut aquí també per xerrar sobretot d'això, de gestió esportiva, i per això hem vengut justament a l'oficina. José, gestor esportiu, per tu vàret ser, o sigui, director esportiu, la persona, perquè mos entenguem, que és la persona encarregada de fitxar, de dur l'organització del club en molts d'àmbits. Ets jugador del Fisio Media Manacor, que després se va reconvertir en el Palma Futsal que coneixem avui en dia, però tu eres un futbolista, era futbolista abans. En quin moment, Miquel Jaume, que el Salsia, va comptar amb tu per començar aquesta gestió esportiva i ja han passat, no sé, quant de temps, 15 anys, 20? No sé, el temps ha passat volant.
Bueno, yo creo que Miquel Jaume, una de las mejores cosas que hizo en este club es darse cuenta que era, como decía él, ¿no?, mejor director deportivo que jugador, ¿no? Y me quito rápido de en medio. Pero bueno, la verdad que para mí es un orgullo y una pasión increíble, ¿no? Poder estar trabajando de lo que siempre he soñado, ¿no? En el club que es mi club y que lo siento así porque he podido pasar prácticamente por todas las facetas de un club deportivo, ¿no? Y yo creo que para mí, como capitán que era en aquel momento de Fisio Media, pues luego poder desarrollar el sueño de Miquel, mío y de mucha más gente, ¿no?, de convertir un club de pueblo y de barrio pues en uno de los mejores clubes del mundo, que es actualmente el Palma Futsal. Como te digo, pues contento y orgulloso, ¿no?
¿Quiénes son las teves funciones ahora mateix? Estava temporada alta. Ara sou a temporada alta, fitxant, cercant el millor per al club, que cada any millora les seves prestacions. Tot i que Miquel Jaume ja ha desaparegut, molt poca gent comptava amb altres. Ara, no vull xerrar tant del tema esportiu, però com t'organitzes tu en el dia a dia per dur endavant aquest club?
Bueno, aquí tenemos la suerte que trabajamos media jornada, 12 horas, es lo mínimo que hacemos, hay jornadas también de 12, pero bueno, yo creo que tendríamos que empezar un poco por qué facetas no participo, ¿no? Evidentemente, la idea inicial cuando entré era hacer de director deportivo, pues encargarme un poco de las planificaciones deportivas, pero evidentemente mi ilusión por crecer y la de Miquel me han ido llevando a que hoy por hoy seguramente creo que lo que menos hago es gestionar la dirección deportiva, que es mi pasión y evidentemente soy el responsable dentro del club de la dirección deportiva, pero bueno, evidentemente hemos tenido, si queríamos crecer, pues empezar a asumir otras responsabilidades y actualmente, pues bueno, actúo de director general y también llevo la parcela deportiva. Pero como digo, orgulloso y contento porque creo que he intentado abrir caminos dentro de esta gestión. Ahora para mí me llena de orgullo, ¿no? Y que hace 7-8 años, estando también en Primera División, pues un poco José Tirado hacía de todo, ¿no? De marketing, del área social, director deportivo, colaboraba en comunicación y hoy pues tenemos 7-8 personas trabajando en el club, dirigiendo pues el área social, la comunicación, el marketing, la fundación ahora, y te vas dando cuenta pues en lo que nos estamos convirtiendo y siempre pues al día de hoy, como dices, no estamos en temporada alta, que para nosotros prácticamente es todo el año, pero evidentemente no solo nos dedica, no, siempre el Palma Futsal no es solo un equipo de fútbol sala o un club de fútbol sala, siempre decimos que el 50% del club es un equipo que juega en Primera División, que intentamos hacerlo lo mejor posible, pero luego todo es su su proyecto social que tienen. Lo vivimos ayer con un concierto maravilloso de su fundación, el primero que hemos hecho. Ojalá que haya cogido fuerza para que el año que viene podamos hacer un segundo aún mejor dentro de esta filosofía, ¿no? que nos guía esta pasión que tenemos por intentar siempre crecer y hacer mejor y las cosas. Y nosotros pues somos capaces de todo esto, ¿no? De ponerle toda esa magia para organizar un partido, pero paralelamente poder organizar también con toda nuestra gente un concierto, ¿no?
José, ara mateix hi ha molta gent, no tenim massa temps, però t'ho vull fer dues preguntes que segurament t'han fet, però tampoc són les més fàcils de contestar, perquè són preguntes molt concretes. Una vegada que no tenim, per mala sort, en Miquel Jaume, posant-se pasta, posant-se els dobbers, ¿cómo se financia qué club ahora mateix?
Bueno, yo creo que ya los últimos años de Miguel habíamos trabajado muy duro para intentar que el club fuera lo más solvente posible. Gracias a Dios, dentro de la desgracia de Miguel, pues creo que Miguel y la gente que trabaja en el club había hecho los deberes y prácticamente al 90% el club era autosostenible. Únicamente hemos tenido que seguir trabajando, evidentemente. No esperábamos tampoco la pandemia, que eso sí que nos hizo daño. Pero bueno, nuestro reto, como digo, jugamos en el campo, pero también jugamos fuera por intentar sacar este club, que es maravilloso, adelante, que cuesta mucho esfuerzo, pero con la ilusión y el trabajo de mucha gente, pues intentamos sacarlo adelante. Somos el único club que no tiene patrocinador principal, somos el único club seguramente que no tiene un mecenas y intentamos sacar un proyecto que es de todo el mundo, que es de la gente, que creo que tiene volcada toda una ciudad y una isla y eso te da fuerzas para seguir manteniendo esta filosofía de club, ¿no?
Per tant, fitxar molt barato per vendre acá.
Sí, pero nuestro objetivo no es fichar barato para vender, ¿no? Nosotros intentamos fichar barato y que nos dé mucho rendimiento, porque no podemos competir con otros clubs que están compitiendo por los mismos objetivos que nosotros. Evidentemente, tenemos la suerte los últimos 7-8 años que bueno, somos el club con mucha diferencia que más jugadores ha traspasado, pero que, como digo, el objetivo nuestro es intentar sacar el máximo rendimiento a lo que tenemos, ¿no?
Moltes gràcies, José. Ara mateix t'ho vull fer la darrera pregunta molt breument. Què voldries fer enguany diferent a tots aquests anys que dus com a director esportiu? Manco feina, obtenir millor rendiment, això se tradueix a lo millor en un títol de Lliga o de Copa, no? Això que tant ansiau, però supos que any rere any te dius coses que no vols tornar a repetir com a director esportiu. Enguany, què canviaries?
Bueno, yo quiero cambiar la forma de vivir, de sentir, quiero disfrutar el camino. Creo que estamos en un año muy bonito y evidentemente que es muy importante ganar y crecer, pero creo que es un año para disfrutar y cambiar un poco esa mentalidad de la máxima exigencia y como persona y como trabajador. Creo que es un año para cambiar muchas cosas y sobre todo empezar a vivir y disfrutar del momento, ¿no? Y creo que es un año espectacular para vivir el momento y el camino.
Moltes gràcies, José. Nosaltres hem vingut aquí, recordeu, en el Poliesportiu Municipal d'Esport de Somoix per conèixer una mica aquesta gestió esportiva de José, l'actualitat, no?, del Palma Futsal, i en plena campanya d'abonaments, de renovacions i noves altes de socis del Palma Futsal.
Molt bé, idò, Juanmi, gràcies per aquesta entrevista, per aquesta connexió. Gràcies també a en José Tirado. Nosaltres ara feim una petitíssima pausa i en qui connectam és amb en Joan Ferrés, que està berenant amb en Pep Nadal i Arnau Cabot, dos homes que fa un parell de dies varen celebrar 100 anys.
A IB3 Ràdio, el replà. Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Reutilitzar amb roba, reutilitzar amb cotxes, reutilitzar amb tecnologia i ara també reutilitzar amb aigua. Sí, a les Illes ja tenim les infraestructures necessàries per reutilitzar prop del 30% de l'aigua que gastem. I si tu també t'hi vols sumar, a aigua.caib.es trobaràs consells per reutilitzar i estalviar fins a 200 litres d'aigua per setmana. L'aigua és vida. I per sort, en té moltes. Govern de les Illes Balears.
Apollem-se a escoltar IB3 Ràdio al 101.1 de la FM.
Pla, Araceli Bosch i David Oliver. IB3 Ràdio.
Està sonant aquest saxo famosíssim d'en Charlie Parker, un senyor que tal dia com avui hagués celebrat 102 anys.
Mira.
29 d'agost de l'any 1920 va néixer aquest saxofonista Charlie Parker a Kansas City, Estats Units. Un poc més a prop de que nostre, i dos anys més tard varen néixer en Pep Nadal i en Arnau Cabot. Això vol dir que en Pep i en Arnau han celebrat 100 anys i en Joan Ferrés és amb ells, passant sora baixa. Joan, com anam?
Què tal, Araceli? Què tal, David? Som aquí ara envoltat de tantes i tantes històries, és a dir, molt d'anys, sí, però sobretot tantes històries, i vos he de dir que he dut ja un parell d'hores aquí assegut a un passadís d'una caseta d'aquí a la Cabaneta amb dues persones que tenen molt a dir i amb 100 anys, ni més ni manco. Què vos pareix?
Mos pareix que tenim moltes ganes d'escoltar-los, Joan, i de sentir aquesta xerrada que ara tindreu.
Vinga, doncs hem de presentar, que la tinc aquí en ganes. Primer vull xerrar amb en Pep Nadal Estarelles. Com esteu?
Molt bé.
Nascut 2 d'agost del 1922. Ha plogut si mateix, o no, Pep?
I un bon sol que ha fet.
M'ha fet sol, eh? I tinc aquí de vora en Arnau Cabot Negre. Arnau, com esteu?
Bé, gràcies a Déu. Fa una temporadeta perquè vaig caure i em vaig rompre la cadera i des d'aquell entonces pues, vaig una mica... Però estic bé, vaig fent.
Ja vols veure, Arnau. Nascut 26 d'agost del 1922.
Exactament. Vaig néixer el 26 d'agost de l'any 1922.
I tant, a Bunyola, no?
Sí. Bunyola, en el carrer de Sersiqui. I allà hi vaig, vaig estar fins que, per desgràcia, van morir meus pares i vam anar després a la carretera d'Orient, número 6, em sembla que era 75, a la darrere del tot, i vam, fins a recollir la padrina, la mare de la nostra mare.
Oi? Arnau, Pep, jo som aquí perquè primer de tot vull parlar d'aquesta festa, una bona festa crec que vos van fer a Bunyola per celebrar aquest centenari. M'heu d'explicar un i l'altre, Pep, com va anar aquesta festa? Conteu-vos com vos vareu sentir.
Aquesta festa podria estar més ben organitzada que el que va estar. Molt sentirem molt a prop dels nostres companys de Bunyola i tot va ser una meravella en tot i per tot.
Però, Pep, per mi no va ser la primera festa d'aquesta setmana. Crec que per mi a vos ja bon havien fet una altra, o no?
Sí. El dia 2 d'agost mateix m'havien preparat una festa, no diré sorpresa, però a mi sorpresa, que jo moltes coses no les tenia present ni sabia si les volia. I les vaig veure. Inclús vaig estar un moment molt emocionat.
Clar, perquè no hi ha cosa més guapa, no?, de poder celebrar aquestes festes amb la gent que vos estima. Ara també en Arnau, en el vostre cas, aquesta festa, primer, quan vos vau proposar, teníeu dubtes. Vos feia més cosa, no? Men, com és això?
Quan era na Maria Cabot, oi?
I és qui ho va organitzar, sí?
Sí. Me va cridar, però jo no estava acostumat a aquestes coses. No havia passat mai per aquest trance. Entonces, sí, me vaig sentir com una mica raro i una mica cohibit a veure què seria això, què passaria, si tindria valor, si s'hauria desempenyat bé el paper. Gràcies a Déu, tot va anar de meravella. Perquè després vaig convèncer que era una cosa grossa. Me vaig emocionar molt, molt. Si hagués estat acostumat ja altres coses, alguns jugadors de futbol o coses d'aquestes, que els hi fan homenatges, això, però a mi no se m'havia fet res mai. La meva feina, vida, sempre he viscut fer feina, i res més, feina. Per tant, és que en quant me vaig veure sobre aquell... No recordo com es diu...
Aquella plaça, la plaça Bunyol, que ho vau fer.
Sí, però allò se diu...
Damunt l'escenari, era?
Damunt l'escenari. Quan me vaig veure damunt l'escenari, me vaig emocionar d'una manera molt grossa, molt grossa. No m'ho esperava, jo, això. Va ser una cosa tan, tan guapa, tan ben... I que vaig sortir del cor de tothom. Oi? I vaig veure tots aquella gent de Bunyola, gent que feia 100 anys que casava. Quan jo anava en aquella plaça, oi? Després que sortien d'escola, a jugar bolles, a jugar rompes, les al·lotes anaven a jugar figuretes, totes aquestes coses. Bueno, me van venir a la memòria i em van agradar molt, molt, molt. Això va ser molt emocionant. Don gràcies, moltes gràcies a aquesta senyora, no? Maria Cabot, perquè ho va organitzar de tal forma i tan bé...
Ho vau gaudir, el que ho vau poder gaudir, efectivament. Ho hem d'agrair a Maria Cabot, l'ho mencionat, que és qui va poder organitzar aquest acte.
Jo, a Maria, no li seria agrair per sempre, ja ho estava sempre, però ara més, de veure la manera que ho va tot, no m'ho esperava, en fi.
Una gran sorpresa. Mem, jo avui, sobretot, he vengut per fer-vos una pregunta en els dos, perquè, clar, si teniu 100 anys... Jo vull saber quin és el truc per viure 100 anys, per viure tant d'anys. No sé si hi ha qualque truc. Com ha estat això, mem? Comença amb Pep. Com se poden viure aquests 100 anys que heu fet?
Per la meva part, la meva vida ha estat de diferents maneres. Bona, dolenta, trista i alegre. Però sempre visquent una vida tal com se presentava. Angust i consol en qualsevol cosa se presentés.
O sigui que heu encarat sa vida sempre així tal com se presentava, no? Heu encarat sa vida, dic, de sa millor manera que heu pogut, no? Tal com se presentava.
Sí, no, però vamos, s'ha passat molt de gust de viure-la, perquè, ja dic, he tocat molt de pítols perquè a 7 anys... Jo ja me vaig posar a fer feina.
Imagineu-vos, idò. Som molt d'any de fer feina.
Està escrit i publicat, això.
I li he demanat a Arnau, a vos vos puc demanar quin és el truc per viure 100 anys? A mi, si hi ha qualque truc, bueno, com és això?
Truc, jo no em vaig més que... Dono una vida correcta i... Estimació a la feina que fas, fer-la de bon gust i bona gana, que això t'ajuda a viure. Oi? I més, t'ajuda que t'empresa, te té en consideració i millor. I després, anant pel món, perquè jo sempre anava tot sol.
Ho hem de dir, vos sou, heu estat comercial, i en Pep ha estat marger, i això de comercial vos ha fet córrer món, no?
Sí. Jo corria de Madrid en amunt a tota Espanya, 3-4 vegades a l'any, cada trimestre, no? Vaig conèixer molta gent. Quan jo vaig arribar a la fàbrica, no coneixia res, però en uns anys ho vaig aprendre tot, perquè ja hi vaig anar amb aquesta finalitat. Anava a la universitat, cada vespre la casa m'ho pagava, gastos perquè eren bastant grosses, i quan vaig estar en condicions ja me van dir ara te tiram al món, te llences al món. I vaig començar precisament per meu poble, o sigui, per Mallorca. Els primers clients que vaig veure van ser Mallorca. Però una vida comercial dura, oi? Perquè de client en client, de dia... tot el dia d'això, de nit passant pedidos i comunicacions de fàbrica, jo ho vaig passar bé. I això ajuda a passar la vida. I després, dur-la correcta a dintre quan estàs, que no estàs dintre la feina. Perquè jo em veia molts, de gens comercials, no? Que després que havien sopat, que tenien els seus trucos, o sigui, ven les seves coses, anar a fer la partida, agafar una palomita, i, bueno, coses d'aquestes. Servidor, no, ni em va agatar mai en la vida, mai, ni tampoc mai m'ho van tenir que cridar més atenció per allò. I això ajuda molt a passar la vida.
Per tant, ja m'ho diu un truc, que és no anar per la mala vida, no?
Això mateix. I sobretot no anar mal per la mala vida. Perquè jo em veia amb alguns que jo coneixia les seves senyores, oi? Les dones, parlant més bon mallorquí, que tenien fills, tenien casa i tenien... I semblava que no tenien tot això. Oi? Fent el que se deia com els marinos, en cada puerta un amor. Jo no ho vaig fer això. I això ajuda, si no tens problemes. I sobretot, l'estimació, la feina. Fer-la ben feta i dur una bona vida. I duent una bona vida és com s'allarga la vida.
I doncs em vaig apuntant un parell de coses que m'heu dit tant en Arnau com en Pep. Pep Marger, ni més ni manco ha gustat, Marger. Heu fet molt d'anys feina de marger. Sí. Com és aquesta vida de marger? Perquè també ha de ser una feina dura, no?
Sí, ho ha estat sempre dura. Però mon pare era marger. I se puc publicar també que la part de predins, de pare i de mare, tots eren margers.
Sí, que ja ve de família.
De Viró, de Viró. Els meus germans, margers. L'únic que no tenia l'ofici de marger era jo, perquè m'havia dedicat un poc a l'agricultura, en el camp. Però mon pare, en aquells moments, necessitava la meva ajuda, perquè els meus germans eren en el servici militar a la península. D'aquell temps hi havia el que hi havia, la guerra civil. Per tant, mon pare me va demanar si jo m'agradaria ser marger. I jo li vaig dir que sí. Clar, els meus germans ho veien. Però jo, sense il·lusió. I un dia me va fer una prova, mon pare, i me diu, prova de posar un parell de pedres. I jo se'n va anar a fer una volta i jo vaig agafar preses així com va aparèixer i les vaig posar a la paret. Això era baix de Joan Marc. I va estar a punt d'una mitjana. Quan va tornar, jo havia posat damunt la paret 5 o 6 o 7 pedres, així com jo m'havia prescut. No coneixia jo ni si estaven bé ni malament. Arriba mon pare, me diu, com ha anat? I jo li vaig dir, no ho sé. Li vaig dir la veritat, no ho sé. I pam, 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 en sa mà les m'ha tirat totes per terra. I llavors m'agafa les mateixes pedres, una per una, i la me voltava un poquet abans de la meva vista, i cataclac, es puesto.
Havíeu d'aprendre encara.
D'aquesta manera, me va regar a sempre fer. I gràcies a Déu jo també m'hi vaig incorporar un poc, amb molt de gust. I he treballat, he fet moltes coses, tant per ajuntament, inclús jo vaig a les escoles de l'any 91 a l'any 2000, a les escoles a fer de professor en el NIS. L'escola de Margers, quan va començar, un arquitecte de Solla la va abundar, m'enguien a cercar-me, perquè jo ja sabia posar pedres bastant bé.
I, de fet, la cosa ha anat tan bé que vos han donat un diploma honorífic com a marger artesà, que és aquest quadre que tenim aquí, no?
Sí. Això va venir després d'això, del major de les escoles del 91 al 2000. A més, a la Fira de Tardor ja feia una demostració en públic. A la Fira es va esmerçar i tot això va incluir. Després, jo no sabia res.
I del Pep, Arnau, primer de tot, vos he donat les gràcies per deixar-me conversar sobre aquests 100 anys amb vosaltres, perquè vos veig molt bé, i ho han pogut escoltar els oients. Poden seguir xerrant més estona, però ja els meus companys han de seguir amb el programa. Així que moltíssimes gràcies. Gràcies, Arnau.
No ha de quedar-se al revés. Les gràcies a vostès d'haver-me donat aquesta oportunitat de fer-dit algunes paraules.
I gràcies a en Pep, també.
Gràcies a vostè per tenir la intenció de cercar-nos a conèixer.
I que així sigui. David, Araceli, no hi ha res més a dir. Ho diuen tot ja, aquests 12 centenaris que ens han acompanyat avui.
Ho diuen tot i ens ha encantat escoltar-los, així que dona-los una abraçada per tot l'equip del Replà. I nosaltres tornem demà en directe a partir de les 4. Besos, Joan.
Una besada, fins demà.
Fins demà.
A IB3 Ràdio, el Replà.